Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. L'incendi que des d'aquest vespre crema tres indústries a Montornès del Vallès continua actiu, tot i que els bombers han aconseguit contenir les flames exteriors i ara el foc només afecta l'interior de les instal·lacions. L'incendi ha obligat a activar el pla d'alerta química i també el d'alerta ferroviària pel tall de la circulació de trens que passen per aquesta localitat, tot i que des de poc abans de la mitjanit ja s'ha pogut desactivar el Ferrocat i els trens ja tornen a circular. En l'extinció del foc hi treballen 23 dotacions. Les flames han començat cremant dipòsits, bidons i palets en un pati exterior, però s'han extès primer a l'interior de la nau i després a les naus industrials que són en la mateixa illa, al carrer Antonio Machado, i també a una indústria d'una altra illa que s'ha vist afectada per les altes temperatures. L'empresa afectada es dedica als dissolvents de pintures. Més notícies en format breu. El govern espanyol es posa al costat del Marroc i per primer cop dona suport a la proposta de convertir el Sàhara Occidental en una autonomia. Per tant, Espanya renuncia que aquest territori pugui decidir el seu futur amb un referèndum d'autodeterminació. José Manuel Álvarez és el ministre d'Exteriors.
Y en ese sentido España considera que la iniciativa de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, realista i creïble per a la resolució d'aquest diferendo.
La Moncloa defensa que s'obre una nova etapa amb el Marroc i que tanca una crisi amb un soci estratègic. Els socis de govern de Pedro Sánchez, Unidas Podem, han mostrat el seu desacord amb la decisió de l'executiu. La vicepresidenta Yolanda Díaz i la líder dels Morats, Ione Belarra, mantenen que cal un referèndum perquè els saharauis decideixin el seu futur. A Rússia, Vladimir Putin ha aparegut davant de milers de persones en un estadi a Moscou per defensar la invasió d'Ucraïna. La celebració del 8è aniversari de l'annexió de Crimea ha estat una demostració d'ultrapatriotisme rus i d'adhesió a Putin. Una festa amb actuacions musicals que el Kremlin ha aprofitat per mostrar el seu suport a la guerra. En el discurs, Putin ha tornat a invocar un suposat genocidi al Donbass per justificar la invasió d'Ucraïna i ha destacat la valentia dels soldats russos. Entre el públic, molts estudiants i funcionaris que han estat convidats o fins i tot pressionats per anar-hi, segons ha explicat un equip de la BBC que s'hi ha desplaçat. El Departament d'Educació anuncia que a principis de la setmana vinent es reunirà amb el comitè de vaga. En un comunicat precisa que es faran diverses reunions i que el conseller Josep González Cambray participarà d'aquestes trobades. En declaracions a Catalunya Ràdio, dos dels principals sindicats de l'educació han valorat positivament que González Cambray s'obri a negociar, tot i recordar-li quines són les línies vermelles. Escoltem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la secretària general d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparvé.
Sí, ell reconsidera aquesta postura i es mostra amb voluntat de reunir-se amb nosaltres i porta, no?, una proposta, ens escolta les nostres propostes i podem negociar, és evident que nosaltres ens asseurem.
Una era la retirada d'ordre de calendari, una altra el rector de rola activa i l'altra un calendari d'un procés de negociació per a revertir les retallades. Aquestes eren per començar les línies que nosaltres vam dir per desconvocar la vaga i per poder començar un procés de negociació real.
I encara una altra protesta, en aquest cas dels transportistes. El cinquè dia d'aturada del sector provoca que continuïn els problemes en la distribució. Les empreses de gran consum i agroalimentàries qualifiquen en 600 milions d'euros les pèrdues. La patronal, Fenadismer, adverteix que si el govern espanyol no pren mesures, l'aturada s'allargarà. Motomami, el nou disc de Rosalía, que inclou temes com aquest, Candy, ha generat un enorme impacte en la música global amb elogis de la crítica des de tots els racons del món. Rosalía ha explicat en una entrevista amb Laura Rossell que aquest disc li ha permès mostrar-se tal com és als seus 29 anys i després de 2 anys dedicada intensament a la feina i lluny de casa.
Escric les meves cançons, produeixo les meves cançons, estic... No sé, és vocacional el meu treball i fico tot el meu temps, la meva dedicació, que moltes vegades van detriment de la meva vida personal i de la meva família. No sé, a mi m'ha costat molt arribar fins aquí i les coses normalment les coses que duren no te les dona ningú.
I els esports amb David Ubach.
El Barça ha guanyat per 82-70 l'Estrella Roja de Belgrat a l'Eurolliga masculina de bàsquet i s'ha assegurat així ser cap de sèrie de cara als playoffs de quarts de final. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona juga aquest dissabte a la pista del Perfumeries Avenida. Si guanya, es classificarà per a la final a 4 de la competició. El partit és a les 6 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En futbol, l'Eintracht de Frankfurt serà el rival del Barça als quarts de final de l'Europa League, amb la tornada al Camp Nou. Si els blaugranes es classifiquen per a les semifinals, s'hauran d'enfrontar al guanyador de l'eliminatòria entre el West Ham i l'Olympique de Lió. A la Lliga de Campions, les eliminatòries de quarts de final són el Chelsea-Madrid, el Manchester City-Atlètic de Madrid, el Villarreal-Bayern de Múnich i el Benfica-Liverpool. A la Lliga, de cara al clàssic Madrid-Barça de diumenge, Serginho Dest està descartat, mentre que tot apunta que Piqué sí que podrà jugar. Al Madrid, Benzema és difícil que estigui recuperat, tot i que el club blanc ha evitat donar-lo per descartat del tot. Jugat aquest divendres a primera, l'Atlètic Club de Bilbao 1, Getafe 1. A segona, aquest dissabte, Girona a Eivissa. I a la Lliga de Futbol Sala, un marcador d'aquest vespre, Indústria Santa Coloma 1, Còrdoba 1.
Fins aquí les notícies.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Quan no hi ha diners a casa per pagar l'electricitat o per pagar el gas, el primer que pateix és el lleure, i la gastronomia és un lleure.
Les noves generacions de cuiners catalans aportem energia, il·lusió, empenta, emprenedoria.
El que crec que pujarà més o afectarà més els preus dels restaurants és la posada al dia de les condicions laborals del nostre equip.
Tot el que ha donat de si el Fòrum Gastronòmic de Girona, el menú del caníbal.
Un restaurant caníbal a Berlín, diumenge d'una a dues del migdia, amb Paula Molés.
La tria de Sílvia, i la veritat és que li he de donar la raó, perquè, escolta, us podia agradar, la podia odiar... La van utilitzar a Pequeños Guerreros, per exemple, de Joe Dante, per fer guerra psicològica. Imagineu-vos quin era el punt. Però si una cançó va sonar i ressonar a l'any 1996, ningú pot negar que va ser aquesta, les Spice Girls, el Wanna Be. Van ser efímeres, però això sí, van tenir temps de fer una pel·lícula l'any 97, Spice World, la pel·lícula, va arrasar amb tots els ratzis possibles, com no podia ser d'una altra manera. I bé, la veritat és que us volia dir que aquesta nit cobrim amb les Spice Girls, és una nit que ens fa molta il·lusió a nivell personal, però també una certa tristesa a nivell professional, recuperar una antiga col·laboradora i sempre amiga, la Marta Armengou. Marta, benvinguda, bona nit.
Moltes gràcies, escolta, sí, la vida dona moltes voltes i poc ens ho pensàvem, això.
Bé, contents per aquesta part, que és recuperar-te, el primer que faré és preguntar-te què feies l'any 96 quan sonaven les Spice Girls, perquè, vaja, tothom té una història amb aquesta cançó.
Uf, jo no he sigut... Bueno, clar, és que a mi em va agafar amb una edat que ja era una mica grandeta. Bueno, no sé, jo almenys no recordo allò ser...
Tu vas patir la guerra psicològica,
més
vaja.
Més aviat, sí.
Val.
Sí.
I tu, Àlex, digues.
No, jo és que com que no sabia molta cosa d'aquesta cançó, he buscat i he trobat un lloc que explicava el truc de la cançó que la va fer triomfar, que això l'Uri m'ho hauria de confirmar si és real o no, que és un sampler de bateria a la caixa de ritmes de MPC-3000 molt speedy. Quina cara fa, l'Uri?
Fa cara la que fem tots, em sembla. Els ulls com uns plats de què m'estàs parlant ara mateix. No hem entès res, però ho podem investigar. Vaja, no sé quin és el secret d'aquesta cançó, però la qüestió és que ho va petar en el seu dia. Ho va patar també bastant a l'any 2012, crec, una pel·lícula de Woody Allen, una de les darreres millors, per entendre'ns, segurament l'última gran pel·lícula de Woody Allen.
No costa gens d'entendre perquè tots aquests pintors et volen pintar, perquè no hi ha gaires cares millors que la teva. És molt interessant.
Tu també ho veus d'interessant, amb aquesta era absent.
Absent? Bé, suposo que una mica, sí.
Explica'm coses del teu llibre.
Saps que la veritat és que m'importa un rabo el meu llibre aquesta nit. Només vull passejar per París amb tu.
Sí, Blue Jasmine, però allà més representat en Cate Blanchett, no? L'últim gran Woody Allen total. Per mi és Midnight in Paris, vaja.
2011, eh?
2011.
Home, és que és el túnel del temps somiat, és a dir, jo hagués volgut viure l'aventura d'Owen Wilson en aquesta pel·lícula, que tenia un repartiment, esclar. Marion Cotillard, d'acord, però els Fitzgerald, Josephine Baker, Lluís XVI, Maria Antonieta, Dalí, Buñuel, Man Ray, Belmonte, Hemingway, Gertrude Stein, Matisse, Degas, Toulouse, Gauguin... O sigui, jo m'agradaria un dia treure el nas per aquells ambients,
no,
com a
no,
mínim.
Clar,
com a mínim.
El que passava és que quan ell treia el nas per aquells ambients, la gent que vivia en aquells ambients deia que li agradaria treure el nas per uns altres ambients, no? Això que acostuma a passar. Marta Armengou, quina època voldries veure? Quin lloc i època hauries de viure alguna vegada a la teva vida?
Ostres, doncs, hòstia, doncs ara m'has enganxat. No ho havia pensat mai. Ostres, no ho sé, perquè ho penso i dic, hòstia, depèn de quina època, les dones encara estaven pitjor, llavors no sé si voldria trobar-me encara amb més problemes dels que ja tenim.
Bé, diguem que seria només treure el nas, no faria falta traslladar-s'hi. Jo sempre he pensat que l'Amèrica, allò, anys 50-60, és l'època superfeliç aquesta, la creació dels còmics Marvel i tal, m'agradaria molt viure-la. I tu, Àlex?
Jo em quedo amb això, eh? Em quedo amb el París dels anys 20 o el de la Belle Époque, eh? O sigui, realment, l'efervescència d'aquell moment i aquell lloc va ser... Mira, totes aquestes personalitats que acabo de mencionar, bueno, clar, estan barrejades amb els pintors impressionistes, no? Però... París quan era París.
París quan era París. Bé, doncs és l'època que triaria l'Àlex Gorina. Per això li agrada tant aquesta pel·lícula. Tothom tenim una època i una pel·lícula que ens agrada molt i al llarg de 35 anys hem intentat reunir-les totes elles en aquest programa. Per vosaltres, que us agrada el cinema, que defenseu el cinema, que estimeu el cinema, us necessitem a tots per obrir una vegada més La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I és aquest programa que aquesta setmana hem preparat Sílvia Andrés, Marta Armengou, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Núria Vidal i tots els altres. Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Kovacsics, Alba Laguna, Guillem Marí, Carla Romero, Alice Tapiol i Pere Vall. Finestrers, amant del cinema, les vostres pregàries han estat escoltades. Ha tornat la Marta Armengou. Sandra Bullock diu que es pren un temps a l'hora de fer pel·lícules. I bé, moltíssimes altres coses que poden passar. També, malauradament, algunes de tristes, com la pèrdua de William Hurt. Tindrem els iogues, les pitjors pel·lícules de l'any, però també algunes de les millors. Visitarem el Mekal, entrevistes, Kenneth Branagh. Ens queda una setmana només pels Oscars. Recordeu, els Oscars a Catalunya Ràdio el dia 27 a partir de la 1 de la matinada. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. Tampoc ens podeu faltar. I alerta, perquè aquesta nit sí, direm el premi de la guanyadora d'aquest magnífic abonament per tot l'any que ens ofereix el Gremi de Cinemes de Catalunya. Per tant, molt atents, perquè ens espera un programa ple de sorpreses.
Verás, las metáforas son, como te diría yo, cuando hablas de una cosa y la comparas con otra.
¿Es algo que se usa en la poesía?
Sí, también, sí.
¿Y, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando dices el cielo está llorando, ¿qué quieres decir?
Que está lloviendo.
Eso es, muy bien. Eso es una metáfora.
Ai, ja, aquest tema ja m'emociona, eh? Bé, doncs tenim aquesta petita secció en què ens aneu dient les pel·lícules de la vostra vida i, Marta, també he pensat això, perquè, clar, tu, el programa especial de Nadal, l'última vegada no hi eres. Per tant, pensa una pel·lícula de la teva vida i ara me la dius. La de la Neus Bataller és aquesta, El cartero i Pablo Neruda. Diu, és complicadíssim això de la pel·li de la vida i no sé si la que diré és la millor, però a mi em porta molts records, molts bons. Ja us ho explico, però seré breu. El meu pare, que el cel sia, era poeta, però poeta a estones perquè la seva vida va ser molt dura i treballada de tot, a vegades sempre de nit. Quan podia feia versos, que ell deia i ens ensenyava als germans a escriure'n. Quan es va estrenar El cartero i Pablo Neruda el vaig convidar a un cine molt petit de la Travessera de les Corts i primer s'exclamava perquè mai havia anat a veure pel·lis subtitulades, però després es va emocionar moltíssim amb aquelles converses a una platja de l'illa on passa l'acció i ens va dir que havia après moltes coses. Ara ja és mort, però parlar del cartero i Pablo Neruda em torna a la imatge d'un obrer poeta, el meu pare, i la pel·lícula s'ho mereix de sonar al vostre programa. Doncs i tant que sí, m'ha agradat moltíssim aquesta carta. I a més és una pel·lícula, Marta i Àlex, que jo recordo que quan es va estrenar el protagonista ja havia mort o va morir molt poc després. I bé, és una pel·lícula que va ser molt emocionant en tots els sentits, vaja.
Sí, tampoc és que em guardi un record especial o molt, molt allò... però sí, sí, sí que la recordo. No estava segura d'això de l'actor, però ara que ho dius és veritat.
El Massimo Troisi, no?
És veritat, sí, sí. És veritat, sí que va morir, em sembla que poc... Però sí, va ser d'aquelles pel·lis fenomen, no? Perquè em sembla que va estar durant molt de temps amb cartellera, aquelles coses que passaven abans i que ara ja no passen.
És veritat.
Acompanyat de Philip Noiré, i la platja que deia l'Oient és a la illa de Polara, que... És un lloc que la gent anava a fer una mica la visita perquè després de veure la pel·lícula volien visitar els llocs, no? I, per cert, la banda sonora va guanyar l'Òscar. Aquest tema de Luis Enrico Bacalov va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora de l'any.
Doncs sí, imagina't. Això, Òscars la setmana que ve. Marta, no sé si has tingut temps de pensar la pel·li de la teva vida, almenys. Sempre dius la mateixa? O...
No sóc molt fetichista en aquest sentit de tenir una pel·li allò que sigui la pel·li que només és aquesta i tot. Vull dir, vaig canviar molt en funció de les èpoques i dels moments.
Vale.
Ara mateix que m'has agafat així allò sense previ avís i tot, potser et diria que una de les que més m'ha marcat últimament potser és la de Carol de Todd Haynes.
Vale. Saps què? Si et passa pel cap algun altre, ens escrius a finestra@catradio.cat i llegirem la teva carta per antena.
Molt bé.
Això, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o a twitter@finestracr.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, Espanyolades i les pitjors pel·lícules de l'any a la finestra indiscreta.
¡Viva Escandinavia! Ja estan aquí les beques.
Però també una cita amb Kenneth Branagh i un homenatge a William Hurt.
Sorry, pal. Gotta go.
I un retorn inesperat, però molt esperat, al programa.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Doncs aquest retorn inesperat però esperat és el de la Marta Armengou i, bé, no farem patir els oients. Marta, direm ja qui és el guanyador o guanyadora d'aquesta invitació anual per anar al cinema per dues persones a totes les sessions que vulgueu, als cines que vulgueu. Bé, una passada de premi total i absolut que teníem pendent des de l'entrega dels Premis Gaudí, però com les bases del premi s'havien de mirar amb molta cura, diguéssim, doncs demà al matí trobareu el vídeo que us demostrarà el sistema que hem fet servir perquè veieu que no hi ha tongo. Bé, la guanyadora, en aquest cas és la guanyadora Marta, atents, finestrers, és la Clara Tortosa. Clara, felicitats, t'emportes un superpremi. No t'ho perdis, Marta, la pregunta era quants Gaudís guanyarà la pel·lícula Alcarràs de Carles Simón, perquè en aquell moment estava sonant bastant per tot arreu i molts van picar, inevitablement.
Molt bo, molt bo.
Però la Clara no, i per tant s'endú aquest superpremi. Clara, felicitats. Doncs, Àlex, no sé si volies puntualitzar la música que escoltarem aquesta primera hora.
Sí. Barry Bailey, ha mort als 73 anys, un dels Atlanta Rhythm Section, els ARS, que era una banda rockera de so sudista que va començar als 70s i va acompanyar molt de temps a Roy Orbison en les seves actuacions. I aquest personatge, el Barry Bailey, que ha mort, els va deixar el 2006 perquè era malalt d'esclerosi múltiple i ja no podia tocar els instruments. Per tant, tota la primera part del programa. De fons, quan no hi hagi una altra cosa concreta, aquí els teniu, els Atlanta Rhythm Section.
Sonen bé, són agradables, i ara posarem una música maca perquè correspon a Wes Anderson, concretament a les pel·lícules de Wes Anderson. Vaja, el que no esperaríeu tant és que el motiu, no? El motiu és que s'han entregat aquests premis Yoga, no? Els antipremis Goya que entreguen els Catacric, aquest col·lectiu de crítics anònims. I bé, que com sempre han donat premis que poden ser discutibles o indiscutibles, vés a saber. Jo us els dic ràpid, Àlex i Marta, i a veure si hi esteu d'acord. Pitjor pel·lícula, Yoga Titan Bluff, a la pel·lícula Titan, de la Júlia Ducournau, i la Marta ja fa que no amb el cap.
Aquí discrepo moltíssim.
Moltíssim.
Jo bastant, força, força.
Bastant. Pitjor director... un defecto óptico, fent el joc amb la pel·lícula del Capestany, a Wes Anderson per La Crònica Francesa. A veure, aquell d'Àlex coincidia una mica més.
Jo crec que és un error de pel·lícula, i encara que té coses de molt talent, sí, efectivament és una mica de decepció, eh?
Bé, Marta.
Sí, la pel·li va ser una mica decepció, el premi potser és una mica exagerat, eh?
Excessiu, perquè, no? Vull dir,
quants
però s'han de donar... S'han de donar glòries del cinema, si
sí,
no, no té
sí,
gràcia.
Sí, això és cert.
Yoga, pitjor actor, Cry Macho, per Adam Driver a El Último Duelo i Annette. Bé, jo estic més amb El Último Duelo, potser pel premi, que no Annette, però bé, en fi, li disculparia.
Tampoc em queixo jo, eh?
Sí, jo tampoc, en aquest cas tampoc, eh?
Tampoc, val, perfecte. Anem bé. Pitjors actrius, Yoga, Aima Mas, a Meryl Streep, Jennifer Lawrence i Kate Blanchett, que són les protagonistes de No mires arriba, la pel·lícula de Netflix. Tampoc em sembla malament, perquè aquella pel·lícula em sembla molt tronada, realment, eh?
Sí, però potser hagués estat millor l'altra pel·lícula també de fèmines, que ja ni recordo el títol, perquè l'he volgut esborrar completament de la meva memòria, que també sortia allò, que ara sortia la Penélope Cruz, que sortia també
la dels números, la 355,
sí, sí,
no?
Exacte, que allò va ser realment una punxada a nivell estratosfèric.
Terrible, però es va estrenar el gener, és a dir, que espera
sí,
que potser l'any que ve...
L'any que ve.
Pitjor pel·lícula espanyola, en aquest cas, Yoga Tigretones de Papel, a Poliamor para principiantes, del Fernando Coloma, que pobret, bé, li va sortir una pel·lícula molt discreta, realment.
Molt xunga.
Pitjor directora, en aquest cas, i repeteix, és el segon cop que guanya, Yoga Pegado a ti, per la Marta Argarona, i aquesta pel·lícula de dos, que són aquella parella que es desperten enganxats l'un a l'altre. Bé, la Marta Argarona, doncs sí, també ha rescat alguna vegada, eh? Pobreta.
Perdona'ns, però res a criticar d'aquest premi.
Val, no, entesos. No. Pitjor actor, Yoga, sin corona i sin valor, per l'anunci de la xocolata, José Coronado per Way Down i La família perfecta. Aquest també em sembla una mica indiscutible, almenys per aquests papers que ha anat darrerament acumulant el José Coronado. Pitjor actriu, Yoga, Cuo Vadis, Paz, a Paz Vega per La casa de Caracol i El Lodo. També Paz Vega n'acumula uns quants, eh? Ja també... I després uns quants premis especials, no? El Premi Gaudí a l'Acadèmia del Cinema Català per al tema dels actors no professionals. Jo aquí no coincideixo tant, la veritat.
Jo tampoc, amb això tampoc no estic d'acord.
No, vull dir, escolta, doncs ho van fer bé i els han volgut premiar, doncs endavant, no? Yoga, incompetència oficial a Matrix Resurrection i Eternals, aquest pel que els hi dona la gana, pel que sembla, no? Perquè s'havien quedat sense premi i van dir, doncs mira, els volem un premi. Yoga, uno de los nuestros per als Globus d'Or i tot l'escàndol que els ha portat a ser pràcticament ja allò clandestins.
Pàries.
Sí, sí, totalment. I el Yoga, el mal patron, és per BTV i l'acomiadament de treballadors i supressió de programes culturals. Bé, molt pertinent que hagi passat
molt,
aquesta
molt.
Setmana que li tocava a la Marta venir. I perquè, a més, també volem saludar a una altra col·laboradora del programa que també s'ha vist esquitxada per aquest problema. Núria Vidal, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Què tal, Núria?
Bona nit, Núria.
Ui, tens alguna...
Com esteu?
Tens alguna musiqueta encesa, no? O alguna cosa així?
Eh?
Tens una música encesa?
No, és que era... Estic en una casa i estava sonant el telèfon d'un altre telèfon, que no era el meu.
Val. Doncs perdona que et molestem a aquestes hores de la matinada,
no, ja.
Eh?
Estic a casa d'un amic, o sigui que...
Val, fantàstic. Bé, bé. Doncs, bé, no sé com hem d'abordar el tema, però podeu imaginar-vos que un programa com el nostre se sent, bé, com ho diria, molt, molt impactat i molt trist per aquesta notícia, perquè ens afecta a tots, en realitat.
Molt solidari, especialment perquè era un excel·lent programa, molt ben currat per unes professionals de primera magnitud, i perquè també està... passa en un moment en què tot el que és el món de la cultura i de la informació cultural en fi, en televisions, en ràdios, està decaient d'una manera absoluta i és un símptoma gravíssim que en fi, jo vull denunciar i us deixo la paraula a vosaltres perquè coneixeu molt bé les circumstàncies en què s'ha produït això, clar.
Bueno, hola, Núria, primer de tot.
Hola, Marta.
Bueno, és que ens és molt difícil d'entomar, inclús ara que han passat doncs, ja pràcticament un mes, no? I sobretot el que preocupa és això que deies tu, no, Àlex? El fet de que estem deixant la cultura en un lloc tan marginal, que això és el que és preocupant, perquè si comencem a sentar precedents i tot això, que a més ja venim de moltes altres cancel·lacions, d'altres programes i tot això, doncs al final el que ens quedarem és sense cultura. I aquest és el principal problema i el que no hauria de passar. I sembla mentida que haguem d'encara de reclamar coses tan òbvies, no?
És realment una sensació molt, 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 molt frustrant, no? Vull dir, perquè no, és com si fos prescindible, no? La sensació aquesta de que la cultura, el cine, la literatura, la música no serveixen per res, eh? Llavors, doncs què més da? Si no hi són, doncs no hi són, no passa res, no? I és com molt frustrant i molt dolorós, no? Per tot el que representa, a més de pèrdua de qualitat de vida a la ciutat, perquè és que en el fons és això, es perden programes que eren vius per la ciutat, no? Jo això m'ha fet... A part de la qüestió personal i la qüestió de tot tipus, és aquesta mena de sensació de pèrdua, no? De pèrdua constant. No sé, tu, Marta, jo ho hem parlat diverses vegades.
Sí, i més perquè veus que hi ha dues coses que xoquen, no? Que és, per una banda, a qui prenen decisions, cada vegada segurament és la gent que potser menys estima la cultura i que menys valor li dona, i després veus la resposta de la gent i que te n'adones amb tot el, una mica les reaccions de la gent. Hem vist que realment doncs, la cultura interessa i la gent l'estima i veus que ha recolzat i que d'alguna manera ha reclamat, no? Que aquesta injustícia d'alguna manera, llavors, bueno, no sé, ha de servir per reflexionar i això, que, bueno, que no tot han de ser bones paraules, sinó que realment ens hi hem de posar forts, perquè si no, al final, acabarem sense cap espai, vull dir...
Cada vegada ens queden menys, cada vegada queden menys.
Sí, per això ho deia, i jo vull afegir una cosa, que és que, bueno, jo que a TV3 vaig viure la mort del Cinema 3 i la desaparició del Jaume Figueres, i que després vaig viure personalment també la sensació de que realment sobràvem, o sigui, totalment, o sigui, i no callaré, però a banda d'això, també la sensació que tinc és que el mateix món de la cultura, en general, vull dir, li falta la capacitat d'aixecar-se i plantar-se d'una manera definitiva i decidida, com ho poden fer els professors en un moment donat, no? És a dir, sí que hi ha protestes i la gent reclama i tal i qual, però arriba un moment que hauria d'haver una reacció de tot tipus, és a dir, des de la gent del teatre, la gent de la música, la gent, la que informa, la que interpreta, la que crea, és a dir, tothom hauria de dir, bueno, prou, s'ha acabat.
El que passa, Àlex, és que, perdona que t'ho digui, però el problema és que és un món molt, molt atomitzat. Vull dir, estem tots molt separats. Els professors són un col·lectiu que tenen com una representació, d'alguna manera, o tenen la possibilitat de ser un col·lectiu. La cultura ens han dividit, ja més encara, tot està dividit i tothom està aïllat després d'aquests 2 anys horrorosos de la pandèmia. Però jo crec que la cultura... La gent que fem la cultura encara estem més aïllats uns dels altres i clar, plantar cara o donar un pas endavant per dir ja n'hi ha prou, es costa molt, perquè qui ho organitza? Qui pot organitzar això?
Mira, a mi, Núria, em va semblar molt paradoxal que això es va produir dos dies després de l'os d'or del Carràs, de la Carla Simón. Ho dic perquè, clar, tot aquell boom, diguem, i tot l'oportunisme que va tenir alguna gent per pujar-se a aquest carro, clar, dos dies després es va caure, no?, com un castell de cartes, perquè si no estem tots, això serà cada vegada més difícil que passi, i bé que ens agrada fardar, no?, quan arriben aquestes notícies.
Sí, estàvem transmetent un missatge totalment erroni, no?, perquè en aquest sentit és molt fàcil apuntar-se al carro de les victòries i que bé, i realment és motiu d'alegria el fet del premi, perquè realment és molt important, però clar, hem de pensar que la gent que ens dediquem a això, no parlem només de les coses quan van bé o de les coses bones, sinó que moltes vegades serem els que parlarem de, doncs, potser un director o una directora que ningú coneix, o d'una pel·lícula que si no el comentem nosaltres probablement ningú comentaria. Vull dir que serveix també de promoció i de plataforma d'altaveu per a moltíssima gent, que és molt important en tots els àmbits de la cultura, no només del cinema, i si això es perd, per aquesta gent també és molt important.
Jo només afegiria una cosa, i és que tenien en el cap, i havíem parlat amb els que fem La Finestra Indiscreta, de fer un programa, i això va ser abans de que passés a BTV el que ha passat, de fer un programa de reivindicació, en aquest cas dels mitjans radiofònics i televisius, i els programes i la lluita de la supervivència d'aquests programes i de lo difícil que és fer-los, lo maltractats que estan, i els anys de patiments i d'incomprensió que hem viscut. I volia reunir en un programa especial precisament a vosaltres i tots els clàssics o els que valen la pena de debò. I ho hem de fer. Ho hem de fer igualment, perquè si nosaltres mateixos no ens posem un moment determinat a reivindicar-nos, doncs ens faran fora, ens faran fora.
Sí, jo estic d'acord en que algú ha de fer, hem de fer un pas, no sé, i això em sembla un bon pas, de reunir, fer una taula rodona, un programa rodó amb la gent que fem o que hem fet o que podem fer programes culturals, programes de cinema, programes... En aquest cas el nostre és el de cinema, perquè La Finestra és un programa de cine, La Cartellera era un programa de cine, no és un programa de cine. I però és que no queden, és que si no, no quedarà cap, no quedarà cap ja.
Ho farem. Bueno, escolteu, no patiu, que ho farem.
A mi m'agradaria també que el Col·legi de Periodistes tingués una força superior i que es poguessin fer coses amb el Col·legi de Periodistes que fossin també els que ens ajudessin una mica a precisament això que reclamaves, Núria, no? Com a mínim en l'àmbit del periodisme, a unir-nos i dir la veritat.
Sí, sí. Planta cara com a mínim, encara que sigui només per mantenir el cap ben alt.
Això sempre, el cap ben alt. Sí. Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquests minuts.
A vosaltres, i m'ha encantat també parlar amb l'Àlex i amb la Marta, i evidentment amb tu, al fons.
Gràcies. I bé, tu tornareu, per tant, ens veiem a la propera, Núria.
Molt bé, un petó a tots, eh? Bona nit.
Bona nit, Núria. I ara, un petit aniversari, Àlex.
Sí, és que lliga perfectament, perquè el 15 de març del 1962, fa 60 anys, es va estrenar No Strings, que és un musical molt poc conegut del Richard Rodgers, que va ser interpretat per Diana Carroll, una actriu negra que va morir ara fa uns anys, i que era una història d'amor interracial en plena efervescència dels moviments de drets civils. I aquesta cançó que sentiu, que cantava la Diana Carroll, The Sweetest Sounds, és la que va ser la showstopper d'aquell moment, precisament un musical que, en plena època de musicals una mica nyonyos, va reivindicar una mica la lluita personal per reivindicar-se i per plantar cara i dir prou, s'ha acabat, jo m'he enamorat d'un blanc, un blanc s'ha enamorat de mi i podem ser molt feliços, i a qui no li agradi, que calli. I ja està, val? Doncs és això que està cantant.
Doncs a qui no li agradi, que calli i que escolti. Somewhere for me. The sounds I'll ever hear are still in
most entrancing sight of all is yet for me to see. Somewhere for me.
Somewhere for me.
Is waiting somewhere.
Somewhere for me.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
What's new, pussycat?
Piloteta, piloteta, piloteta.
Què és això? Què?
És un missatge...
Un missatge secret entre
l'Alfons, l'Oriol i jo.
Val,
Àlex, estàs fora d'aquest missatge secret.
Àlex, estàs fora.
No parleu de pilates, que és el que faig actualment amb una piloteta.
Anem per la zona de pilates, exacte.
Doncs va, mira, endavant, saps qui juga molt amb les pilotes i les boles de llana? Els gatets.
Els gatets.
Sí.
Anem
a fer gatets, va.
Anem a fer una notícia que... Anem a explicar una notícia que segur que et farà o t'ha fet molt feliç.
A veure.
Top Gun Maverick, on es veurà, al fons?
Tindrà la premiere al Festival de Cannes i, per tant, escolta, és que està claríssim. Aquest any haurem d'anar a Cannes.
Per cert... George Miller també presenta la seva última pel·lícula a Cannes, al fons.
És veritat, però no és Mad Max, per tant...
No és Tom Cruise, Àlex, ja saps que per l'Alfons és Tom Cruise.
No, però George Miller, home, respecte.
També, tots. Sí, 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 sí. Encara que una de les notícies que a mi m'ha fet com bastanta gràcia és que Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, ara farà una docusèrie, però sobre què, Alfons?
Sobre parcs naturals. Ell anirà,
parcs naturals, que dius...
presentant parcs naturals. Bé, serà apassionant, ja veureu, Barack Obama passejant per la natura.
Una que és una mica pati de col·legi, Made in Hollywood, perquè resulta que Robert Pattinson, Jamie Dornan i Andrew Garfield, tots ells britànics, al principi es veu que compartien pis. I Pattinson s'ha queixat una mica perquè deia que el deixaven una mica de banda. I hi ha com una mena de foc creuat entre ell i Jamie Dornan, perquè Dornan que diu que no era tan així.
Dornan ha dit que no, que el que passava és que el deixaven una mica fora al Pattinson perquè l'època de Crepúsculo tothom venia només per fer-li fotos amb ell.
No sé per què, no m'ho crec.
S'havien d'apartar d'ell. What's new, pussycat?
Una que podria ser bastant significativa. Sembla que finalment Amazon pugui arribar a comprar la Metro Golden Mayer.
Per 8.000 milions de dòlars, em sembla una cosa així. Això vol dir que potser la següent pel·lícula de James Bond, si no teniu Prime Video, no la podeu veure o l'haureu de veure a la tele de casa. Quina merda, hòstia!
Acabes de dir hòstia per antena?
Va. Bueno, la Marta ha començat, eh?
Sí, a mi també se m'ha escapat un, ho sento. Va, vinga, jo també. Hòstia, escolteu que hi ha hagut un incendi al rodatge de Blancaneus. Hi ha algun ferit de gravetat?
Doncs no, sembla que només...
Àlex, estàs molt preocupat?
Alguns decorats, però...
No gens.
No us preocupeu, perquè, a més, ara hi haurà un parc temàtic de Jumanji, que dius, ostres, meravellós, no sé... Qui es vol gastar diners en això, però escolta, el faran i allà ho veurem què fan.
Me'n vaig amb l'Oriol i els doindoi.
Val, doncs mira.
Puc afegir una notícia?
Sí, digues.
Ha començat l'any Maria Matilde Almendros, centenari de la locutora de ràdio, mira per on.
És la més interessant de totes.
Actriu i veu de doblatge d'aquí, i que, per tant, doncs mira, que li dediquin un any sencer, em sembla molt bé. Per una vegada una locutora de ràdio, endavant.
Carai, doncs tu, felicitats per aquest centenari, per aquest homenatge. I mira, la Sílvia surt per la porta i entra pel micro el Roberto Barrueco, que és el responsable del Mecal, que comença aquesta setmana.
Cuatro edición del MECAL, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona, que como ya ha sido desde hace bastante tiempo, se dividía en tres fines de semana, dedicado el primero a la animación, el segundo a la ficción imágenes real, y el tercero al documental. Será una edición muy completa y donde se podrán ver cortometrajes bastante destacados como Bestia, Affairs of the Art, por ejemplo, también cosas de la que estuvieron en Venecia, Tecnomama, por ejemplo, en Internacional, etc. Después tenemos también una parte bastante lúdica, que no quiere decir que sea de menor calidad, pero es verdad que intentamos tener secciones de género, como terror, sci-fi, pues porque sabemos que hay un público que solo va a ver este tipo de producto, y así ampliamos un poco nuestro panel de espectadores, siendo posible que pues el cortometraje llegue a todo tipo de público. Queremos también poner nuestro granito de arena en relación a los temas sociales o de sociedad, que podría ser la ecología. Tenemos una sección que se llama Green, sensibilización con la temática LGBTI o temas relacionados con el feminismo o la actuación de la mujer de manera general.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
Doncs hem repassat el Yoga, hem repassat el Mekal. Toca repassar una miqueta les estrenes, perquè, a més, aquesta setmana ens porta algunes de molt bones, sobretot una, la primera. Gran guanyadora al Festival de Venècia, El Acontecimiento.
Está embarazada, señorita. Lo siento mucho.
No puede estar pasando. Al menos hay soluciones.
¿Estaba enferma?
Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres.
Doncs El Acontecimiento, prepareu-vos per gaudir cinematogràficament i per patir humanament, no, Marta?
Sí, la veritat és que sí. Jo no, ja anava pensant que sí, que seria dura, però no m'imaginava la proposta que ha presentat, però realment és una pel·lícula d'aquelles que realment hem d'aplaudir i donar les gràcies, perquè és d'una importància que segurament encara potser necessitarà temps, però és molt, molt, molt important la pel·lícula, no? És de les primeres vegades, si no la primera, no, la primera no, però sí que de les poques vegades que una dona pot parlar directament i obertament sobre el tema de l'avortament, perquè normalment hem vist moltes pel·lícules sobre aquest tema, però sempre en pel·lícules dirigides per homes, i és molt important. I és molt important no només pel tema en si, l'importància, perquè veiem que en l'actualitat és encara realment, hi ha molts països que a més estan tendint a anar enrere sobre tots aquests temes, sinó per la manera com ho presenta, no? Crec que el personatge de la protagonista està molt ben trobat, no? El fet d'això, no? És una noia d'uns 20 anys que té molt clar el que vol, no? I que es queda embarassada, però no és allò, no és un drama pel fet de quedar-se d'haver-se quedat embarassada, o sigui, ella volia tenir relacions sexuals i ella disfruta del sexe i en aquest sentit, bueno, passa el que passa i sap que l'avortament per ella serà un obstacle a la seva vida, no? I té clar que l'objectiu és justament, doncs, avortar, perquè és l'única manera de poder tenir un futur.
M'agrada que sigui una pel·lícula que no té aquesta evolució que acostumen a fer les pel·lícules, de cop descobrir que la maternitat és l'únic sentit de la vida, vaja.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que una de les grans troballes és aquestes, no? No hi ha sentiment de culpa, no és un avortament accidental, perquè és allò de que la van violar o que va ser una nit i va ser per accident, no, sinó que corria el risc, però ella estava tenint relacions sexuals perquè és el que volia. I crec que això és el que vol, que no es penedeix de res del que ha fet. I és molt, i que té les coses molt clares. Ella sap que realment és una dona intel·ligent i que sap que l'embaràs, doncs, li truncarà tota la seva carrera i, per tant, doncs, ha d'acabar.
Només afegiré la bona interpretació de l'Anna Maria Bartolomé, que m'ha semblat esplèndida, i pel tema de la maternitat, crec que és una pel·lícula que hauria de veure's en programa doble amb La hija oscura, precisament pel tema de la maternitat.
Sí, sí.
Crec que són molt coherents l'una amb l'altra.
Exacte.
Seria un programa doble contundent, això sí. Una pel·lícula, bé, també a mi m'ha agradat molt, és per fi, diguem, una rèplica no tan sentimentaloide de Cinema Paradiso, ens arriba de la Índia i es diu L'última pel·lícula.
Prepárate, nos vamos a la ciudad. Vamos a ir al cine.
Fui a ver una película. ¿Me da una entrada, por favor?
¿Te saltas el colegio para ver películas?
¿Me dejas ver las películas?
¿Películas? Bueno, podemos llegar a un acuerdo.
Ai, com m'emociona de cop, no?, en aquests temps que corren, que parlàvem ara fa uns minuts, una pel·lícula que parla tantíssim de l'amor al cinema i ves des dels ulls d'un nen, no?, quan se suposa que avui dia ja els nens no viuen al cinema amb aquesta intensitat, amb aquesta llum, perquè és una pel·lícula que parla moltíssim de la llum.
M'encanta. Sembla un homenatge indirecte al Tomàs Pla de Vall i la seva intervenció als Premis Gaudí, o a l'inrevés, no? I realment, la destresa d'aquest nen perdut en un poble de la Índia per inventar-se tot un sistema de filmació, projecció i sense tenir res, per entendre'ns, és com tornar a la caverna de Plató. És meravellós. Jo no sé si l'has vista, Marta, però...
No, aquesta no l'he pogut veure, però pel que dieu també seria molt com important també veure-la amb pares i fills, no?, per lo que dieu, perquè és importantíssim també transmetre aquest amor pel cinema. I...
He enviat a la meva filla i als meus nens a veure-la demà mateix.
Ipso facto.
Sí, sí, i només afegiré una cosa. Té el final més emocionant en anys que he vist, perquè, i seré molt breu, com la matèria cinematogràfica antiga, el cel·luloide, el fonien per fer pintes. I en aquest cas també, com es diu això, pulseres. Mm. Pulseres per dones de la Índia, no? I de cop i volta aquestes pulseres plenes de colors contenen les imatges de les pel·lícules. Llavors van ensenyant pulseres i van dient la veu en off. Aquí està Coppola, Murnau, John Ford i aquí és un homenatge als grans cineastes que s'han convertit en pulseres d'una matèria feta amb el cel·luloide. És meravellós. És
jo vull una d'aquestes pulseres, escolta. Jo pagaria per tenir-te alguna, és que realment ha de ser...
Mira la pel·lícula i ho voldràs, sens dubte. I escolta, ja que estem així en propostes exòtiques, una més exòtica que cap altra, Lutzu, de mal.
فكرت تعمل للماء.
اتعمل للماء صح. بجرانتي لك.
ما وش عليك. ما نفوش ازات ما ايد مش تكبر بالزيت وشهاجه تريد تصير.
És que l'Àlex l'ha fascinat l'idioma, el llenguatge.
És que jo no sabia res de com parlen els maltesos i resulta que parlen una mena de barreja d'àrab, italià i anglès, ja ho heu sentit, no? I tampoc sabia res d'aquestes barques de pesca que tenen, que són aquestes Lutzu, que són les descendents de les embarcacions dels fenicis, que van arribar amb alta veta a saber quan, no? És a dir, que poc sabem a vegades de cultures tan pròximes a nosaltres com les que ens ensenya aquesta pel·lícula preciosa, no?
És una pel·lícula sobre un pescador que necessita diners i comença a fer coses una mica complicades, vaja, complicar-se la vida per aconseguir els diners, però de fons, doncs, tota aquesta història dels pobles pesquers de Malta, una pel·lícula molt neorealista, diguéssim, i també està
tan
molt...
Tan neorealista que és com la versió de La terra trema de Visconti, que parlava dels pescadors de Sicília, però al segle XXI. I amb una crítica enorme a Europa, perquè van desapareixent aquestes barques perquè Europa vol retirar pescadors de cada país. I quan retira els pescadors, destrueix aquestes barques úniques. O sigui, és brutal, és brutal. Bueno, jo entusiasmat he quedat, també, eh?
Doncs un bon trio de pel·lícules per començar, aquestes barques que se'n van i també altres persones que se'n van.
Los muertitos de Gurina.
Alors ne nous énervons pas, ma femme.
Doncs la setmana que ens ha deixat sobretot William Hart, però no ha estat l'únic. Tenim alguns morts.
Sí, sí. Avui ha començat Mario Zopardi, maltès, instal·lat al Canadà, director de teatre radical, i que el 1971 va ser qui va dirigir la primera pel·lícula parlada en maltès, d'això que parlàvem ara, que es deia Gagà i va rodar en Super 8 i és un clàssic, per entendre's, i donant la casualitat, ha mort als 77 anys. I això que sentiu és la música d'una pel·lícula que es deia Molière, de l'Ariane Mnouchkine, de 4 hores 20 minuts, i ha mort als 94 anys René Clemenchic, que era el creador de la banda sonora i també de música antiqua i de Clemenchic Consort, etc etc, un altre gran clàssic també de la música. I, per cert, ha mort al Palau del Cinema, on es va estrenar Napoleó. Bueno, tancat el 2001 a la Via Laietana, just l'any del centenari del que havia de ser el Pathé Palace, el 1923, el Palau del Cinema desapareix, desapareix amb ell les imatges de Napoleó estrenades el 7 de gener del 1929, i mantindran només la façana, diuen, ja veurem. I aprofito per respondre a una oient de la nit dels ignorants, la Lola de Bellvís, que va demanar quan es va inaugurar el Cinema Urgell i quan es va clausurar. Doncs 20 de setembre del 63 s'inaugura amb Carmen Jones d'Otto Preminger. 30 de maig del 2013 es retira amb Fast and Furious, que no és el mateix, número 6.
No.
Tants cinemes que desapareixen. què has de dir?
No, vull dir que recordo quan ens vam reunir allà davant de l'Urgell, precisament, clar, els darrers cartells que penjaven eren els de Fast and Furious 6, i dius, carai, quin comiat, més lluït.
Bé. Desapareixen cinemes, desapareixen programes de ràdio, desapareixen programes de televisió, en fi... I ha mort també Brent Reno, als 50 anys, al bombardeig d'Irpin, a Ucraïna, periodista documentalista especialitzat en temes humanitaris, amb una llarguíssima carrera molt important i que, evidentment, va dir, ha mort un periodista. No, era un periodista realment amb una carrera increïble. I, evidentment, ens queda William Hurt.
Always were a problem for me, Joey. When Mom brought you home from the hospital, I tried to strangle you in your crib. I guess all kids try to do that. She caught me, whacked the daylights out of me.
Que la veritat, pobreta, és que ha mort bastant jove encara, no? Amb 71 anys i, bé, molt, una trista notícia, realment.
Una veu impressionant aquí a Una història de violència, que va ser la darrera candidatura a l'Òscar, el millor secundari en aquest cas. No sé si el recordeu, l'època ja del Bosque, d'Aida, Siriana, del Web Pastor, però sobretot és un actor que va ser un sex símbol i, a més, un actor admiradíssim als 80. Cada any feia una pel·lícula crucial. 80, Un viaje alucinante al fondo de la mente. 81, Fuego en el cuerpo. 82, El somni d'una nit d'estiu. 83, Reencuentro. 84, Gorky Park. 85, I Oscar, El beso de la mujer araña. 86, Hijos de un dios menor. 87, El filo de la noticia. 89, El turista accidental. I el 90, Te amaré hasta que te mate. Pam! Se acabó.
Sí. O sigui,
clavat.
Mira, dèiem amb la Marta l'altre dia que alguns mitjans l'han acomiadat com s'acomiada l'estrella de la Marvel, William Hurt, perquè sortia, és veritat, a un parell de pel·lícules i dius, ai, Déu-n'hi-do, que et posin aquest titular final per aquest paper secundari que vaja, que ningú recordava.
Sí, aquest és un altre tema que un altre dia hauríem d'obrir aquest meló, no?, que és el fet de vegades de la gent que està portant temes de cultura i que probablement no tenen més cultura que de la de 10 anys enrere, perquè, evidentment, aquest titular era com un insult per l'actor.
Com aquell Max
tota la raó, tota
com,
la raó.
Com aquell Max von Sydow s'acomiada l'actor de Game of Thrones, o aquell Richard Harris s'acomiada Dumbledore de Harry Potter, que recordo, que em va posar la pell de gallina, vaja.
Una curiositat última, eh? L'última dona de la seva vida i mare del seu últim fill, saps qui va ser? Sandrine Bonnaire, que és qui fa el paper de la mare de la protagonista de l'acontecimiento.
És veritat, sí.
Hosti. És veritat, doncs aquesta dona, la Sandrine Bonnaire, era l'última dona del William Hurt. O sigui que li fem un homenatge d'escenes i musical?
Sisplau.
Aquellos de los que no hablamos llevan muchos años sin cruzar nuestros límites. Nosotros no entramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro valle.
Propongo que construyamos un niño robot capaz de amar, un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta, con un amor que no tendrá fin.
Señora, ¿quieres follar?
No lo sé.
A lo mejor. Este sitio es simpático.
Perdón.
Entonces, ¿la oferta no sigue en pie?
¿Te aburro?
No.
¡Tadán!
Bajo los focos aparece la legendaria estrella, la cautivadora cantante Lenny La Maison.
C'est trop souvent qu'un gars m'a trompé avec un certain clin dans les yeux.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs aquest és el comiat per William Hart. Jo em quedo un fuego en el cuerpo, Marta, ja t'ho dic ara. És la meva favorita, també El Bosque una mica més. I Smoke, no? No estava també Smoke?
També sortia Smoke, i tant.
Del Wing Wong, no?
I tant, sí, sí, i a Dark City.
Dark City d'Alex Proyas, sí, sí.
I a Sunshine.
I tu amb quina et quedaries?
Jo potser em quedo més amb l'aliança entre ell i Lawrence Kasdan, perquè és un director que em va marcar molt en aquella època i tot, i prefereixo quedar-me amb aquest bon record, perquè clar, aquests dies també, evidentment, han sortit altres coses també una mica tèrboles, que evidentment quan passen coses d'aquestes surten a la llum, com és el tema de la violació, no? Que també hi havia aquest tema de la violació a la Marley Matlin, amb qui van coincidir a Hijos de un Dios Menor.
Sí. Ens passa,
mira,
sí,
i també,
sí,
va estar Alice dirigit pel Woody Allen, o sigui que...
Sí, val, allò...
Al final tothom ha treballat amb tothom.
Lliga amb polèmiques, no? Val, val. doncs estem arribant al final de la primera hora de la finestra indiscreta, però alerta, perquè hem de fer algunes coses més encara. I uns altres que sempre reaccionen ràpid a aquest tipus de notícies són els companys de Fenòmena.
¿Qué hace usted para ganarse la vida?
Escribo guías para viajes.
¿Guías para viajes? ¡Qué suerte! Me encanta viajar.
Los viajes son siempre la misma rutina. Cola para los billetes, cola para las aduanas.
Lo que yo daría por ir a París. Dicen que es romántico.
¿París? Es horrible. Y la gente muy mal educada.
Lléveme con usted. Le enseñaré la parte buena.
Perquè dilluns mateix, a dos quarts de vuit del vespre, podeu veure aquesta El Turista Accidental. Ràpidament l'han recuperat del seu catàleg per projectar-la. Però és una setmana carregada, Marta, Fenòmena, eh? Mira, demà, 11:45, Jungla de Cristal, l'original, la única. Diumenge a la una, El Séptimo Sello de Bergman, i L'Última Creuada a dos quarts de set de la tarda. Dilluns, aquesta Magnolia, ja fent prèvia dels Oscars, no? No es va endur l'Oscar, aquesta cançó d'Amy Man, va perdre amb la de Tarzan, que dius...
Ho sé, ho recordo perfectament.
Ho recordes traumàticament,
exacte,
vols dir.
Exacte.
Efectivament, tots ens vam sentir igual, em sembla. Aquell mateix dilluns, a les 9:50 de la nit, Aliens El Regreso. Dimarts, més prèvia dels Oscars, El Piano, a les 7 de la tarda, James Campion a tope. Dimecres, Taxi Driver, a les 6:30 de la tarda. Dijous, Alerta, i Quiro, a les 4 de la tarda, Àlex. I què t'agrada,
Feliç,
no?
Edmond Rock.
Exacte. Algun dia li preguntarem per aquest tema. I divendres rematem amb Porco Rosso a les 3:10, Gritos i Susurros a les 5 i Poltergeist a les 10:30.
Bé, el motiu és una carta d'un oient que ens va demanar El Romance Anónimo de Narciso Yepes, que és la banda sonora de Juegos Prohibidos, que al maig farà 70 anys, i que és aquella pel·lícula de René Clément del 52, Òscar el millor film de parla no anglesa, sobre una nena orfa per un bombardeig dels nazis que és acollida a una granja on ella i un nen juguen a enterrar animals, i que en aquest moment pren una dimensió interessant i que recomanaria veure, i que, a més, al fons te la dedica a tu, l'oient que l'ha demanat, perquè diu que està convençut que és una pel·lícula que t'agradarà molt.
Doncs, escolta, la buscaré, perquè no l'he vista. Moltíssimes gràcies per la recomanació. Marta, no marxis, eh?
No,
ara, uns minuts de notícies, i ara tornem a la segona hora de La Finestra Indiscreta.
Bum! Papa, et tu es? Com és un bomb? T'es fort? Vous parlez de lui, vous parlez de lui, vous parlez de lui.